Salvador Illa ja té operatiu el seu govern per encarar, ha dit, un canvi d'època. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Els nous consellers del govern de Salvador Illa han pres possessió dels seus càrrecs aquest matí al Palau de la Generalitat. El nou president de la primera institució del país ha destacat que els uneix la vocació de servei públic en un context que ha definit de canvi d'època. Aquest migdia també s'han fet els primers traspassos de carteres de l'anterior govern a l'actual. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Davant les 16 conselleres i consellers, just després de prometre el càrrec en un acte solemne i breu, el president Salvador Illa ha definit el nou govern com a transversal amb un denominador comú, el de vocació de servei públic, i la principal missió que els ha encomanat sota aquest prisma és la transformació de la societat catalana per millorar-la en el nou cicle polític que s'ha obert a Catalunya i fer-ho amb diàleg i consens. Els socialistes es recuperen avui formalment el poder global a Palau i Govern que no ostentaven des del 2010.
Salvador Illa s'ha envoltat del món municipal socialista en aquest govern, però també ha incorporat perfils independents de prestigi i ha sumat dues conselleries que Esquerra va imposar en el seu acord per la investidura, Marta Prat.
La continuïtat del Departament d'Igualtat i la creació de la Conselleria de Política Lingüística que dirigirà Francesc Xavier Vila i que avui ja hem tingut al matí de Catalunya Ràdio per avançar-nos els seus objectius principals.
La primera mesura és tancar el Pacte Nacional per la Llengua i incorporar-lo al programa de govern, que inclou un seguit de mesures molt importants en tots els àmbits. Aprenentatge de la llengua, facilitació de la llengua, tecnologies... Continuarem també, per descomptat, amb el foment de la llengua a l'audiovisual.
Núria Parlon és l'aposta d'Illa per comandar els Mossos al costat del major Trapero amb els reptes ara de la seguretat i el prestigi del cos. I fa una estona ja hem sentit els sindicats policials. Què han dit, Cristian Roldán?
Doncs els sindicats han estat contundents. D'una banda, han assegurat que la cúpula dels Mossos i el conseller d'Interior sortint, Joan Ignasi Elena, només s'han dedicat a tirar pilotes fora i no han assumit encara cap responsabilitat pel que fa a la compareixença pública i posterior fugida de Carles Puigdemont. Paral·lelament, també han demanat a la flamant consellera, Núria Parlon, que els tingui en compte i que prioritzi el cos dels Mossos abans que la seva agenda política.
A banda de Parlon, un altre dels perfils eminentment polítics d'aquest govern és el d'Alicia Romero, que Illa ha situat a economia per tirar endavant el nou finançament de Catalunya.
Un altre dels acords que els socialistes van arribar amb Esquerra, la Cambra de Comerç de Barcelona espera que ara sí això es pugui consumar. El seu president, Josep Santacreu, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
Creiem que el més important és que hi hagi consciència general. Jo crec que Catalunya hi és, amb alguna puntada excepció, però hi ha una consciència general i també per part dels components de l'actual govern que aquest és un tema imprescindible, que ja no podem esperar més.
Els sindicats d'ensenyament, mentrestant, es miren amb cautela el nomenament d'Esther Niubó com a consellera d'Educació.
I a distància, en un aspecte vertebral, la immersió lingüística. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
Ella es va mostrar molt bel·ligerant amb aquest tema i fins i tot va arribar a demanar l'aplicació de la sentència, és a dir, el 25% de castellà en els centres. Amb això, evidentment, estarem totalment oposats.
I el sector agrari encara no se'n sap avenir que el PSC hagi creat una conselleria només d'agricultura, que hi diuen Lleida, Noelia Caselles.
Doncs estan contents perquè recupera la conselleria d'agricultura com a tal, però els ha sorprès que no inclogui la cartera de medi ambient o transició ecològica, com fins ara. En aquest nou govern dependrà de territori. La pagesia no vol perdre recursos pel camí i en aquest sentit reivindica que el departament tingui el pressupost necessari per afrontar els reptes del sector.
Avui és un dia per entrar al detall en tots aquests canvis a la Generalitat i al país, però al Catalunya migdia mantenim sempre un ull posat a Gaza, des d'on Hamas insisteix que es compleixi el pla Biden i no es perdi més temps en negociacions per un alto al foc. Què implicaria aquest pla Biden? Enviat especial a Jerusalem, Vicent Mifsud.
La proposta que el president nord-americà va presentar el 31 de maig preveu tres fases per a un alto el foc i en la primera hi hauria una treva de 6 setmanes i l'intercanvi d'alguns dels hostatges per presos palestins. També la retirada de l'exèrcit israelià de les principals ciutats com Khan Yunis, bastió dels combatents palestins, on manté una ofensiva en marxa.
I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports. Marta García.
Encara amb la ressaca dels Jocs Olímpics, però també ja centrats en el Barça, que avui se presenta davant l'afició al trofeu Joan Gamper i el partit contra el Mónaco. Ja no el jugarà Sergi Roberto, que deixa el club. Us ho explicarem tot després. I també parlarem de Nico Williams i Joao Félix.
I a les carreteres, com ho tenim? Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, uns 2 quilòmetres de cua a la C-17, a Mollet a la Llagosta, sentit Barcelona, per un accident. Passa el mateix a la C-31, Vilanova i la Geltrú, sentit Tarragona, una col·lisió que acaba de passar. Conseqüència de diferents accidents, entre ells un de múltiple, encara hi ha busses d'aturades a la P-7, en el decurs d'uns 13 quilòmetres de Castellbisbal a Subirats, direcció Tarragona, i us trobareu aturades a la B-24 i en A-340 Vallirana, sentit sud, han regulat el trànsit, 2 quilòmetres a la P-7 a la Jonquera, sentit França, Nacional 2, 3 quilòmetres també a la Jonquera, pot assotar el Prat de sortida de Barcelona, i a la G-614 a Cadaqués, una retenció quilomètrica.
I el temps?
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Néstor Luján, què hem d'esperar? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs una situació meteorològica càlida. Ara mateix 37 graus a Tremp, 35 a Vinebre, i s'espera que Lleida pugui pujar el termòmetre fins als 39. A banda de la calor intensa que notem arreu del país, destaquem ja les tempestes que comencen a néixer, les emergents, cap a la capçalera del Ter i del Freser, cap a Andorra i també cap a les muntanyes del nord de la Cerdanya. Atenció aquesta tarda a les tempestes, perquè aniran baixant cap al Solsonès, Berguedà, Lluçanès i Osona, i atenció perquè localment poden ser intenses i acompanyades de pedra. Tot això al nord del país, quan més cap al sud, temperatures i ambient molt més assolellat i molt més tranquil. Demà, temps més insegur, i direm adeu a la calorada, perquè les temperatures a partir de demà cauen arreu.
Gràcies, Néstor Gómez. Hem tingut aquí un petit creuament amb la literatura.
Cap problema.
Fins ara, gràcies.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Doncs vinga, som-hi. El nou govern de Salvador Illa ja està en marxa. En un acte sobri al Palau de la Generalitat, els 16 nous consellers han pres possessió del càrrec aquest matí i està previst que demà facin ja la primera reunió de treball. Illa ha destacat que presidirà un executiu amb vocació de servei públic que tindrà com a eixos prioritaris la defensa de Catalunya i el bé comú. El nou govern té un caràcter transversal, inclou figures de pes del PSC, independents, perfils tècnics i també alguns exdirigents de Junts, de l'antiga Convergència i Unió i excàrrecs del govern de Esquerra Republicana. Anem fins al Palau de la Generalitat. En té tots els detalls la Núria Oriol. Bon dia.
Bon dia. Doncs ha constituït ja el nou govern socialista sota la presidència de Salvador Illa. Les 16 conselleres i consellers han promès el càrrec aquest migdia en un acte solemne, sobri i breu de poc més d'un quart d'hora aquí a Palau, al Saló Sant Jordi. 9 dones i 7 homes conformen el nou executiu amb perfils que combinen l'expertesa a la seva àrea i el bagatge polític. La gran majoria provenen de les files socialistes del món municipal i del Parlament. De fet, el nucli més pes i més estret de què s'envolta el president Illa el formen bàsicament dones, amb una dilatada trajectòria política en el món socialista. Sílvia Paneque, com a superconsellera de Territori, Habitatge, Transició Ecològica, i serà també la portaveu de l'executiu. Alicia Romero, com a nova consellera d'Economia, que haurà d'aixecar el finançament singular repactat amb els republicans. I Núria Parló, nova titular d'Interior, cartera sempre delicada, però n'agafa les regnes en un moment especialment complicat per la imatge dels Mossos. Un moviment, el de Parló, que per cert ha provocat ja el seu relleu al capdavant de l'alcaldia de Santa Coloma, que assumeix la fins ara regidora Mireia González. Un cop promès el càrrec, per part de totes les 16 conselleres i consellers, el president Illa els ha agraït haver acceptat l'encàrrec amb una premissa bàsica.
El veritable denominador comú de les conselleres i consellers que integren el govern rau en una vocació de servei públic, en la confiança per transformar des de les institucions. Aquesta és la clau, el fil conductor, la pedra angular del que pretén que sigui l'acció del govern que avui ha pres possessió.
Illa ha definit el nou executiu com a socialdemòcrata, representatiu, territorial i socialment i transversal. I és que va més enllà de les files socialistes amb la incorporació de 2 consellers a l'àrea convergent, Ramon Espadaler com a titular de Justícia i Miquel Samper d'Empresa i Treball, i també integra 2 als càrrecs d'Esquerra, Francesc Xavier Vila al capdavant de la nova Conselleria de Política Lingüística, fruit del pacte amb Esquerra, i Sònia Hernández com a consellera de Cultura. Conscient que la seva presidència i el seu govern és gràcies al suport dels republicans i dels comuns, amb els acords d'investidura tancats, ha garantit un govern basat en el diàleg i el consens.
Amb el diàleg, l'anàlisi reflexiu i no precipitat i la cerca de consensos i acords com a mètode per avançar, és a dir, per transformar. I decidint, prenent decisions com correspon a un govern, aquesta és la tasca, en efecte, d'un govern decidit, no a la lleugera, però tampoc eternitzant les coses innecessàriament.
La presidència d'Illa i el nou executiu avança a velocitat de creuer amb la primera reunió ja de govern i roda de premsa prevista per demà mateix.
Doncs això serà demà. Ara el que s'està produint en aquests moments són els traspassos de carteres entre els consellers sortints i els entrants. Dos dels pesos pesants del futur govern d'Illa, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la titular d'Economia, Alicia Romero, ja han rebut les carteres dels seus antecessors en uns relleus marcats també per la sobrietat. Tornem al Palau de la Generalitat. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Sí, els primers traspassos s'han fet a la sala Torres Garcia aquí al Palau de la Generalitat. Han estat ràpids i sobris. Primer ha estat el nou conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha agafat el relleu a Laura Vilagrà. També Vilagrà ha entregat una petita carpeta a Berni Álvarez, nou conseller d'Esports, Departament de Nova Creació. Tot s'ha resolt amb una encaixada de mans i una fotografia davant un fons també sobri amb la senyera. El traspàs d'Economia s'ha fet també aquí, tot i que el departament és el districte administratiu. Una prova més del pes d'aquest departament, ara a mans d'Alicia Romero. Aquí sí que s'han intercanviat documents, i un dels documents hi deia finançament singular, un dels pilars de l'acord d'investidura. L'única veu, però, que hem pogut sentir aquest matí en els traspassos ha estat la del nou conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que ha rebut el traspàs de Meritxell Serret.
Continuïn les polítiques d'acció exterior, continuï també aquesta aposta clara per ser aquest soci actiu, proactiu, fiable en el marc de les institucions europees i per continuar donant una veu clara, pròpia.
Content, satisfet de la confiança que se m'ha atorgat i sobretot amb moltes ganes d'aportar la meva experiència de molts anys a Brussel·les, al Parlament Europeu.
A la tarda seguiran els traspassos de la resta de conselleries.
Francesc Xavier Vila és el nou conseller de Política Lingüística, una nova cartera creada com a part de l'acord d'investidura del PSC amb Esquerra. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha apuntat que la màxima prioritat és ara assolir un pacte nacional per la llengua. Valeria Obereda.
Aquest nou departament centrarà la seva activitat en el foment i la protecció del català, una acció absolutament transversal per al conseller Vila.
La primera mesura és tancar el Pacte Nacional per la Llengua i incorporar-lo doncs, al programa de govern, que inclou un seguit de mesures molt importants en tots els àmbits. Aprenentatge de la llengua, facilitació, tecnologies... Continuarem també, per descomptat, amb el foment de la llengua a l'audiovisual. Per tant, tenir una conselleria ens permetrà arribar directament a tots els àmbits.
També ha destacat per què cal aquesta nova conselleria.
Catalunya és una societat que està creixent demogràficament, acollint molta gent. Hem d'incorporar nous parlants, no només coneixedors de la llengua, sinó usuaris. El català s'ha de poder utilitzar a tots els àmbits, ha de formar-se com a llengua de les institucions. Per tant, per dir-ho en termes clàssics, hem de normalitzar la llengua.
Francesc Xavier Vila era fins ara secretari de Política Lingüística i ha explicat que el president Illa el va trucar ahir mateix per proposar-li el càrrec.
Que ja sabíem que seria consellera de fa temps, de fet ho va dir durant la campanya electoral, és Núria Parlon, ella serà la, bueno, ja ho és, la nova consellera d'Interior, ha pres possessió del càrrec fa pocs minuts i ha rebut la cartera del departament de mans del seu antecessor, Joan Ignasi Elena. Sobre la taula, la imatge dels Mossos, qüestionada després de la intervenció pública i posterior marxa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la setmana passada a Barcelona. Anem fins al departament d'Interior, Cristian Roldán.
No ho tindrà gens fàcil la nova titular d'Interior, Núria Parlon, tot i que tant ella com Ignasi Elena, el conseller sortint, no han volgut fer cap declaració, es podia entreveure l'atenció pel gran tema que hi ha sobre la taula. La imatge dels Mossos d'Esquadra serà un dels primers assumptes que haurà d'entomar Parlon. I és que avui mateix dos dels sindicats majoritaris de la policia catalana han criticat durament la roda de premsa dels dirigents dels Mossos i l'ara exconseller Elena. Asseguren que només van tirar pilotes fora i no van assumir cap responsabilitat per la no detenció de Carles Puigdemont. Esperen que la nova consellera d'Interior sigui més propera al cos que a la seva agenda política. Ho explica Pere García, secretari general del Sindicat de la Policia, sap fer pol.
Volem un departament d'Interior que sigui proper al cos, no que visqui en una realitat paral·lela, no? En el que bueno, doncs, tinguin en compte les seves prioritats polítiques de rèdit polític.
Una altra de les peticions és revertir el canvi que va fer el conseller Elena pel que fa a la gestió de les actes vinculades a la Llei de Seguretat Ciutadana. Un canvi que, segons els sindicats, ha ocasionat que més del 80% dels delictes relacionats amb la tinença d'armes o de drogues acaben prescrivint o caducant.
Fa uns instants també ha rebut la cartera de Justícia el nou titular del departament, Ramon Espadaler. Espadaler ja va ser conseller, ho recordareu, sota la presidència de Jordi Pujol i d'Artur Mas. Anem fins al Departament de Justícia. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs s'ha fet puntualment a les 2 de la tarda aquest traspàs de cartera. Espadaler assumeix la patata calenta del que passa a les presons, la seguretat amb els funcionaris, després de la revolta que hi va haver al març d'aquest any, quan un intern que treballava a la cuina va assassinar una cuinera de Mas d'Enric. A partir de llavors, no només els sindicats, sinó els treballadors per seu compte van crear una plataforma, van fer diverses mobilitzacions i van bloquejar les presons. Això encara no està solucionat, és el primer que haurà de resoldre Espadaler. Un intercanvi de carteres entre Ubesar dels Comuns i Espadaler ex-Unió, que s'ha fet sense cap declaració, amb tot el protocol, la imatge gràfica i dient Espadaler agraint a la consellera Ubesar per el traspàs que li ha fet tan democràtic i ordenat.
Doncs Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ara acusa Salvador Illa d'haver fet un govern excloent i espanyolista i li reclamen que doni explicacions al Parlament. La portaveu de Junts a la cambra, Mònica Sales, carrega sobretot contra els nous consellers d'Educació i Acció Exterior.
És un govern que torna a l'autonomisme, amb una dependència de la centralitat espanyola. Veiem com es posa en risc, per exemple, tot el tema del català a l'escola, amb una consellera d'Educació que demanava que s'apliqués aquest 25% del català a l'escola. O veiem també un conseller d'Exteriors amb una gran voluntat espanyolista.
Doncs per afrontar aquesta nova etapa que ara comença, Junts ha explicat que convocarà el seu congrés el pròxim 27 d'octubre. I encara en el capítol de reaccions, sentim la del govern espanyol. Assegura que amb Salvador Illa, de president, s'enterra el procés a Catalunya. Però el Partit Popular ho veu diferent, de fet molt diferent, i adverteix que la situació és pitjor que durant el pic del 2017, perquè ara diuen l'independentisme condiciona el govern d'Illa i també l'espanyol. Per això Alberto Núñez Feijóo ha cridat a una mobilització política, judicial i mediàtica contra Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats, explica'ns.
Sí, bon dia. Avui Feijóo ha rescatat la crida que ja va fer l'expresident José María Aznar, la de qui pugui fer alguna cosa que la faci.
España está ante un desafío histórico. Yo creo que a España en este momento le queda la oposición, los jueces y los medios de comunicación. Todos estamos convocados a cumplir cada uno con nuestra obligación.
I des de la COP, el líder del PP ha pintat un escenari catastròfic.
Estamos, en mi opinión, peor que antes del proceso. Antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también mandan en España.
Per això ha cridat a l'oposició, als jutges i a la premsa a liderar una ofensiva contra el govern d'Illa, contra el pacte fiscal per a Catalunya i contra els acords de Pedro Sánchez. El PP vol desgastar tot el que pugui al PSOE, conscient de la fragilitat de Sánchez al Congrés, i més ara que el govern d'Illa posa també en perill el suport imprescindible de Junts a Madrid. La Moncloa es treu pressió i demana reflexió als de Carles Puigdemont. Sentim Òscar Puente, ministre de Transports.
Creo que Junts es un partido que necesita redefinir su estrategia. Estoy convencido de que pasarán a ser un partido como han sido, práctico, que toma decisiones que tienen trascendencia en la vida diaria de los catalanes.
Declaracions de Puente a Ràdio Nacional d'Espanya, on ha acusat el Tribunal Suprem d'extralimitar-se negant l'amnistia a Puigdemont i ha confiat que el Constitucional ho corregirà.
Avui ja tenim president, tenim govern i els sectors implicats el que comencen a fer aquestes hores és a fer balanç, a fer valoracions dels nous nomenaments. Comencem, per exemple, per la Cambra de Comerç de Barcelona, que confia que aquesta nova consellera d'Economia, Alicia Romero, tirarà endavant el nou finançament de Catalunya. El president de l'entitat, Josep Santacreu, considera que es tracta d'una qüestió imprescindible i que no pot esperar més, diu Montse Pujol.
Santacreu es felicita que aquest tema sigui un dels nuclis de l'acord d'investidura de Salvador Illa. Espera el fet que també hi hagi un govern socialista a Madrid faciliti les coses. Són declaracions a Matí de Catalunya Ràdio.
Esperem. Nosaltres creiem que el més important és que hi hagi consciència general. Jo crec que Catalunya hi és, amb alguna puntada excepció, però hi ha una consciència general i també per part dels components de l'actual govern que aquest és un tema imprescindible, que ja no podem esperar més. I espero que també això siguem tots plegats capaços de traslladar-ho a les forces polítiques de Madrid perquè ja s'arribi a un acord.
El president de la Cambra diu que l'ha sorprès el nomenament de Miquel Samper com a conseller d'Empresa i espera poder solucionar amb ell problemes com l'accés de burocràcia que, segons diu, tenen les empreses a Catalunya o desencallar la llei de cambres catalana pendent de fa anys.
Doncs en relació amb educació, els sindicats de l'ensenyament i els representants de l'escola concertada demanen a la nova consellera Esther Niubó més inversió. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari li demana una aposta clara per l'escola pública i acabar amb la segregació escolar, mentre que la patronal de la concertada xifra en 310 milions d'euros el pressupost que caldria per compensar el que qualifiquen d'infrafinançament i avançar també cap a la gratuïtat dels centres concertats. Sara Cañete.
Sí, USTEC prioritza baixar ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva i avisen que insistiran en la retirada de l'avançament de calendari. També suposen a recuperar la sisena hora a l'escola. Són declaracions de Yolanda Segura, portaveu del sindicat a Catalunya Ràdio.
No per més hores que faci l'alumnat s'incrementarà la qualitat. La qualitat s'incrementa fent les mateixes hores i augmentant els recursos necessaris per poder atendre en condicions de l'alumnat.
I des de la Fundació Escola Cristiana desgranen a què corresponen aquests 310 milions d'euros d'augment de pressupost que demanen. Meritxell Ruiz, que n'és la secretària, ho explica en declaracions també a Catalunya Ràdio.
Correspondria al que ens toca pel que estem fent el pacte contra la segregació escolar, que estem escolaritzant el mateix percentatge d'alumne vulnerable que l'escola pública. Correspon també a que hi ha hagut en aquests dos últims anys un important creixement dels docents de l'escola pública, però ara toca a l'escola d'iniciativa social i després avançar cap a la gratuïtat.
A l'hora de valorar el nomenament de Niubó, totes dues destaquen que és una persona dialogant i que coneix bé el sistema educatiu, encara que, diuen, no hagi treballat mai a una aula.
Doncs més inversió és la tònica dels diferents sectors que estan reclamant ara els consellers que avui ja han pres possessió del seu càrrec. El sector agrari, per exemple, reclama al nou govern que la Conselleria d'Agricultura, que ara encapçala Òscar Ordeig, tingui el pressupost també que necessita ara, que anirà desvinculada de la cartera de transició ecològica. Una desvinculació, per cert, que els ha sorprès especialment. Defensen que el nom no soluciona els problemes de la pagesia si no hi ha recursos econòmics al darrere. Lleida, Noelia Caselles.
Sí, durant les grans manifestacions pageses es va reivindicar que la Conselleria, aleshores d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es tornés a dir d'Agricultura. Ara es recupera aquest nom i deixa d'incloure l'apartat dedicat al medi ambient que assumirà territori. Recuperar el nom es valora positivament, però la partició aixeca algun recel. Joan Cavall, d'Unió de Pagesos.
Fins ara, amb una conselleria que estava integrada amb l'altra, doncs hi havia més recursos econòmics, no?, que es podien orientar d'una manera o una altra, i ara esperem doncs que no sigui la ventafocs del govern, com ha sigut moltes vegades.
Sobre el nou conseller Òscar Ordeig, hi ha consens que es tracta d'una persona que coneix bé el sector i, per tant, diuen que cal posar-se a treballar immediatament i garantir els recursos. Jordi Ginebreda, de Revolta Pagesa, Joan Carles Massot, de JARC, i Pere Roquer, de Saja.
Que escolti la pagesia i que ajudi la pagesia. I que en deixi de ser un departament que fiscalitzi la pagesia i sancioni la pagesia.
El que podem tindre, si és un 2, si és un 1,5 o si és un 4, o si és un 4%, hem de prioritzar sempre l'agricultor que viu en realitat de l'agricultura.
Ficar el màxim de pressupost possible per a que aquesta regeneració del sector agroalimentari sigui efectiva i real.
Les ajudes per la sequera, la reducció de la burocràcia i el relleu generacional seran dels primers temes que plantejaran el nou departament.
Doncs bé, una cosa bona per la pagesia catalana. Hem sabut que ja disposa ara d'un nou altaveu per fer arribar les seves reivindicacions al govern i a les administracions públiques. És l'Associació d'Entitats Assessores Agràries, que reclamen menys paperassa i més facilitats per al sector primari català. Solsona, Eloi Barrera.
Són una vintena d'entitats de tot el país que treballen al costat de la pagesia i estan acostumades a fer tràmits amb el sector públic. Asseguren que l'administració és massa complexa i jerarquitzada i per això els faran propostes de millora. Els demanaran canvis per simplificar la paperassa que complica la vida dels pagesos. Maite Monclús és la presidenta de la nova associació.
Vehicular, fer digerible tota aquesta complexitat per a que les explotacions puguin dedicar-se al que s'han de dedicar, que és produir de la millor manera possible, complint la normativa, benestar animal, condicionalitat, etcètera, etcètera, complint la normativa, però d'una manera fàcil. I aquí entrem nantres, vull dir, per això estem nosaltres.
Confia que el nou Departament d'Agricultura i les altres administracions els escoltaran i aplicaran millores per ser més eficients.
I el que no tindrà aquest nou govern és una conselleria de Medi Ambient. Els ecologistes ho lamenten, però donen un vot de confiança a Sílvia Paneque, que assumeix ara la macroconselleria en què la transició ecològica va en el mateix paquet que habitatge i territori, Montse Poblet.
Paneque ha estat la consellera de transició ecològica del govern alternatiu de Salvador Illa i estava cantat que assumiria aquesta cartera, on, entre d'altres reptes, haurà d'assumir la gestió de la sequera. Des d'Aigües Vida, el seu portaveu, Dante Maschio, subratlla la importància de garantir la gestió pública de desalinitzadores i plantes de regeneració i dona un vot de confiança a Paneque, tot i dubtar del que acabarà fent per gestionar la crisi climàtica.
S'ha demostrat solvent i amb coneixement de sobres per gestionar problemes hídrics del país, però sí que és cert que el partit té una tendència a seguir amb aquest model actual, no, de creixement infinit, amb una set infinita, que és totalment irracional amb el que ens diu la ciència, no? Que cada vegada tindrem menys aigua i que, per tant, hem de decidir cap a on tirar.
Depana i Ecologistes en Acció, que havien demanat la recuperació de la Conselleria de Medi Ambient amb rang de vicepresidència, es confessen decebuts per no haver-ho aconseguit.
Doncs fem ara uns instants de publicitat i, de seguida, la informació internacional.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu.
Freddie Mercury, l'estrella darrere la sida.
Es deia que, com que era gai, s'ho mereixia per portar un estil de vida promiscu.
Després d'aquell concert en directe, no en volia fer cap més.
Nit sense ficció. Freddie Mercury, l'espectacle final. A la plataforma 3CAT i a TV3, dimarts a la nit.
Catalunya migdia.
Ara falten 4 minuts per arribar a 2:15 de la tarda i comencem aquesta informació internacional amb una última hora que ens arriba des del Regne Unit. La policia ha detingut un home com a suposat autor de l'apunyalament de dues persones en una cèntrica plaça de Londres. Mireia Sala?
Sí, les víctimes de l'apunyalament són una nena d'11 anys i una dona de 34 que han estat traslladades a l'hospital. Els fets han passat a la turística plaça de Leicester. La policia descarta de moment que l'atacant tingués algun còmplice.
Doncs ho seguirem i en els pròxims a butlletins informatius, doncs tindreu tota l'actualització sobre aquest apunyalament, recordem, a Londres. Mentrestant, Moscou amplia l'evacuació dels civils a les regions frontereres amb Ucraïna arran de l'ofensiva militar de Kiev, que hauria penetrat ja 30 quilòmetres en territori rus. Vladimir Putin adverteix que s'hi tornaran i acusa els ucraïnesos d'intentar millorar la posició negociadora amb l'atac a Kursk, Eva Pineda.
Demà farà una setmana que les forces ucraïneses van llançar la incursió més important en territori rus des de la invasió. Una campanya que buscaria desestabilitzar el país veí i que, si més no, aparentment, els hauria agafat per sorpresa. Les tropes de Moscou asseguren que han aconseguit aturar l'atac a Kursk i que estan recuperant el control de la zona, tot i mantenir l'evacuació. Rússia ha afegit avui una segona regió, la de Belgorod, que ja ha evacuat unes 11.000 persones d'un dels seus districtes i ha anunciat que amplia la sortida de Kursk de 15.000 civils més.
En un altre front, russos i ucraïnesos s'acusen mútuament de l'incendi que hi ha hagut aquestes últimes hores a la central nuclear de Zaporizhia.
Una fumera negra i s'ha tingut tothom pendent fins que l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha fet saber que l'incendi estava apagat i que els nivells de radioactivitat eren normals. La de Zaporizhia és la nuclear més important d'Europa i està sota control rus, tot i ser a Ucraïna. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat Moscou de fer-li xantatge amb l'ocupació de la central.
Doncs, lamentablement, hem d'anar d'una guerra a una altra guerra. Aquesta setmana és clau. Al Pròxim Orient s'haurien de reprendre les converses per negociar un alto el foc a Gaza enmig de la intensificació dels atacs israelians. Però l'organització islamista Hamas afirma que no anirà a la reunió i reclama als mediadors que facin complir a Israel el pla Biden, ja acordat, en lloc de perdre temps amb més rondes de negociacions. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud, bon dia.
Bon dia. Hamas es mostra escèptica en que la ronda de negociacions porti un alto el foc. Diu que els mediadors, Qatar, Egipte i els Estats Units, haurien d'aprofitar per presentar mesures concretes per posar en marxa el pla Biden i garantir-ne el compliment per part d'Israel. La proposta que el president nord-americà va presentar a finals de maig preveu un alto el foc en tres fases. La primera, d'aplicació immediata, preveu una treva de 6 setmanes i l'intercanvi d'alguns dels hostatges per presos palestins. Israel també hauria de retirar els seus soldats de les principals ciutats de la franja. Ara mateix, l'exèrcit israelià manté una nova ofensiva en marxa a la ciutat de Khan Yunis, la ciutat més gran del sud de la franja, que ha deixat 16 palestins morts en les últimes hores. Una operació militar que ha tornat a provocar la marxa de desenes de milers de ciutadans buscant algun refugi segur. Tots ells ja havien estat obligats a fugir de forma constant i es mostren desesperats.
Cada dia fugim, hem estat aquí només 10 dies i ja hem de tornar a marxar. Estem devastats gairebé sense saber on anar. La nostra única esperança és que s'acabi la guerra. No demanem res més. La gent no sap on anar i jo tampoc.
L'acord d'alto el foc a Gaza és clau per evitar l'escalada del conflicte a tota la regió i frenar l'amenaça de resposta de l'Iran i els seus aliats. Els Estats Units han anunciat l'enviament d'un dels seus submarins a la zona com a mesura de dissuasió davant de possibles atacs. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, mentrestant, ha insistit avui en una conversa amb el seu col·lega xinès que el seu país donarà una resposta apropiada i dissuasiva a Israel per la mort del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh. Les forces aèries israelianes han prohibit al seu personal sortir del país per estar preparats per a qualsevol emergència. Línies aèries com Lufthansa han ajornat una setmana més la suspensió dels vols al Pròxim Orient.
Doncs probablement ja ho heu notat, aquesta forta calor que estem tenint augmenta la demanda d'electricitat per l'ús d'aparells d'aire condicionat i està disparant el preu de la llum. Avui és la setena vegada en l'últim mes que el preu majorista supera els 100 euros al megawatt hora de mitjana, un llindar que no s'havia superat des del mes de gener, Mireia Sala.
Llavors el que feia augmentar el preu de l'electricitat era el fred i ara és per les altes temperatures. El consum dels aires condicionats fa que no es noti el descens de la demanda de la indústria i les empreses que estan de vacances. Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials.
L'aire condicionat comença a tenir un cert pes i el pes de l'aire condicionat ha fet que el que baixaria per laboralitat, és a dir, perquè la gent està de vacances i les indústries paren i els comerços paren, etc., doncs s'ha vist d'alguna manera compensat pels aires acondicionats. Ha baixat, però no ha baixat el que ens té acostumats aquesta setmana.
A més, la calorada fa que no bufi el vent i que no es produeixi energia eòlica. Això provoca que calgui recórrer a l'electricitat produïda per la crema de gas, que és més cara que les energies renovables.
La Societat Catalana de Pediatria celebra la decisió del Departament de Salut de vacunar contra la tosferina als adolescents d'entre 11 i 12 a partir del pròxim curs escolar. És una antiga reivindicació dels pediatres que alertaven de la pèrdua d'eficàcia de la vacuna. Aquesta mesura té com a objectiu ara evitar els brots de tosferina d'aquest últim any que han afectat sobretot menors d'entre 10 i 14 anys, Purificació Barcelona.
I és que fins ara la immunització contra la malaltia, que pot ser greu sobretot en nadons, es feia als 2 mesos i als 11 mesos i es posava una altra dosi de record als 6 anys. Com que va perdent eficàcia, alguns preadolescents i adolescents acabaven infectant i immunitzant aquest sector d'edat es vol evitar aquests brots que també poden estendre la patologia a altres grups d'edat. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio Pepe Serrano, secretari de la Societat Catalana de Pediatria, membre del Consell Assessor de Vacunes del Departament de Salut i del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria.
Sí, ells no la patien com una malaltia severa, però sí que eren els que la transmetien als convivents de casa i especialment en els més petitets, que són els que la pateixen de forma més severa.
A banda de la tosferina, Salut també vacunarà tots els infants nascuts el 2025 contra el rotavirus, responsable de la majoria de gastroenteritis en nadons, i també contra el papiloma humà a tots els nois de fins a 18 anys que ja hagin passat 6è de primària i que encara no estiguin vacunats.
Situem ara a Girona perquè hi ha alerta per la presència de grups de joves violents amb ganes de baralla en algunes festes majors de petits pobles de la Selva Interior i la Garrotxa. Són municipis sense policia local que han contractat seguretat privada per intentar evitar això. Girona, Pau Masó.
La presència de vigilants privats ha evitat problemes greus a Sant Feliu de Pallerols o a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. I la seva experiència ha fet que d'altres ajuntaments de la zona hagin fet el mateix. Per exemple, a Amer. Aquí la festa comença dimecres i han reforçat el servei de seguretat privada amb 4 vigilants i 2 controladors d'accés. Marc Puig és alcalde de les Planes i Maria Rosa Vila d'Amer.
Veient els fets que es van produir en les festes majors dels pobles del voltant, de seguida vam tenir clar que aquí a les Planes havíem de fer un reforç extra amb seguretat privada, molt coordinats també amb el cos de Mossos d'Esquadra.
Surten a picar, surten a fer mal, no pot ser que no els hi donem la tranquil·litat als pares i la seguretat.
Expliquen que aquests joves violents van a rebentar la festa, sobretot de matinada, quan hi ha el canvi de torn dels Mossos d'Esquadra i no hi ha patrulles vigilant.
Catalunya migdia.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Catalunya migdia.
I waited a long time for this team up.
Disney celebra que per fi una pel·lícula de Marvel torna a superar la barrera dels 1.000 milions de dòlars de recaptació mundial. Deadpool i Lobezno és el primer títol que ho aconsegueix des del 2019, quan aquesta franquícia dominava la taquilla. Però Disney té ara altres preocupacions. Marc Garriga.
La proesa del film de Ryan Reynolds i Hugh Jackman és encara més important si tenim en compte que està qualificat per a més grans de 17 anys, un fet que habitualment impedeix tenir bones xifres d'espectadors. Per tant, bones notícies per a la Casa del Ratolí i, en canvi, polèmica a la vista amb la nova Blancaneu. So, whistle while you work. I és que aquest cap de setmana han anunciat l'estrena, al març de l'any vinent, d'una versió d'acció real, on Gal Gadot serà la bruixa i Rachel Zegler, l'estrella de West Side Story, serà Blancaneu, però on han triat digitalitzar els 7 nans. Això ha generat moltes queixes d'un col·lectiu d'intèrprets a qui la baixa estatura limita la seva presència en pantalla i que veien aquí una oportunitat d'or per brillar. L'anunci es va fer a la D23, la convenció anual per als fans de Disney, on també s'ha avançat que hi haurà 5a part de Toy Story, tercera dels Increïbles i un remake amb actors de Lilo i Stitch. També s'ha anunciat el títol de la tercera part d'Avatar, que serà Foc i Cendra, i s'ha vist el tràiler de la nova sèrie de Star Wars, Tripulación Perdida.
Don't you ever want to do anything exciting? Like what? What if we could go anywhere we want in the whole galaxy?
És una sèrie que arribarà a Disney Plus al desembre, que té un aire de pel·lícules com els Goonies i que té Jude Law de protagonista.
El convent de Sant Francesc de Montblanc a la Conca de Barberà acollirà aquest vespre el concert inaugural del Festival Jordi Savall, la quarta edició, amb un programa amb 13 propostes, aposta ara pels conjunts musicals joves i emergents. Tarragona, Ricard Buigas.
Aquest convent del segle XIII ha estat l'escenari triat per obrir el festival a les 10 amb una actuació dedicada a l'amor a través de la música italiana del segle XIV. El concert d'Intactus encapçala un programa amb 13 propostes i noms internacionals com Alfia Bakieva, Luca Guglielmi i Paolo Pandolfo. El mestre Savall torna a aprofitar la música per crear llaços entre cultures.
L'estructura del festival està dedicada al diàleg intercultural, però a través de la seva riquesa i a través de l'acceptació de l'altre. La música és la que ens permet de dialogar amb qualsevol cultura perquè la música no necessita cap traducció.
Jordi Savall dirigirà els grups Esperion 21 i Orfeus 21 demà en un concert homenatge a Marco Polo en commemoració dels 700 anys de la seva mort. Serà al monestir de Santes Creus. L'edició d'enguany torna a fer una aposta pels conjunts musicals joves i emergents. L'organització espera arribar enguany als 6.000 espectadors. No em vull saber.
Han acabat dos dels festivals d'estiu de la Costa Brava, tots dos a l'Alt Empordà. El Castell de Peralada, al punt final, l'ha posat la pianista xinesa Jutge Won, considerada una de les millors de la seva generació, i a Roses, amb un ritme ben diferent, aquests que escolteu els tiets que han tancat el festival Sons del Món. Comencem, però, per Peralada. Fèlix Martín.
A Peralada estan construint nou auditori, per això aquesta ha estat una 38a edició concentrada en d'altres espais més petits, com ahir al vespre a l'Església del Carme. Oriol Aguilar, director artístic.
Una edició marcada per aquests espais de proximitat on el públic gaudeix amb una comunió única amb els artistes i això fa que sigui molt colpidor, molt excepcional i que es visqui una autèntica experiència única. A Yuhawang, poques vegades doncs, haurà estat tocant per un auditori doncs, de tanta proximitat.
I en paral·lel a la Ciutadella de Roses, els tiets van fer l'últim concert dels Sons del Món. El festival va començar el dia 1 amb David Bisbal, un festival que s'acaba amb més de 30.000 espectadors, segons el seu director, Xavi Pasqual.
El festival s'ha demostrat que està plenament consolidat,
Doncs aquestes més de 30.000 persones representen que els concerts, tot i l'anul·lació d'Anastàsia, han registrat un 85-90% d'ocupació.
Els Sons del Món també han fet diversos concerts de petit format en cellers de la Déu Empordà, barrejant música i gastronomia.
Doncs justament, el Festival de Peralada ja ha anunciat algun nom de la seva edició de Pasqua. El concert de Divendres Sant s'estrenaran les lliçons de Tenebres de Responsoria, Hebdomake Sancte, per un cor mixt de capella, obra del compositor barceloní Bernat Vivancos, un encàrrec del festival que interpretarà el cor de la Ràtio de Letònia.
Catalunya migdia.
Doncs ara són les 3 menys 20 clavades. Sergi Roberto no disputa avui el GAM per al fins ara capità blaugrana. Deixa el club el dia que el Barça es presenta davant l'afició, Marta García.
I és que avui se disputa, com deies, el GAM per en un partit davant el Mónaco. A partir de les 7, el Barça arranca nova temporada i els Jocs Olímpics de París abaixen la persiana. El Barça dona avui el tret d'eixida a la nova temporada amb la presentació oficial davant l'afició. Se disputa avui el trofeu Joan Gamper i ho farà, ho dèiem ara, sense el fins ara capità Sergi Roberto. El migcampista Roger Arbussat deixa finalment el club.
Sí, marxa del Barça després de gairebé 20 anys al club i 11 al primer equip. Demà hi ha previst l'acte de comiat a l'auditori del Camp Nou, al costat del president, de Joan Laporta, i avui ja no serà en aquest trofeu Joan Gamper. De fet, qui durà el dorsal que fins ara duia Sergi Roberto, que és el dorsal 20, el durà Dani Olmo, a qui el club presentarà abans del partit d'avui contra el Mónaco. La presentació a la gespa davant de l'afició, junt també amb la presentació de la resta de la plantilla. A tot això marxa Sergi Roberto i ha arribat Dani Olmo i cada cop sembla més difícil que arribi Nico Williams. Avui hem sabut que l'Atlètic Club li dona el dorsal 10 i això és un pas més cap a la seva continuïtat a Bilbao. Aquest és un fragment que el Club Basc ha penjat avui a les seves xarxes socials.
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Joder. Vale. El de Muni.
El de Muni. Ya se lo pedí también a él. La vale. Verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y a feliz tener como ha hecho él.
I encara un altre punt de mercat, qui sí que podem donar per fet que no jugarà al Barça, és Joao Félix. L'Atlètic de Madrid demanava un traspàs i qui finalment pagarà el preu del jugador és el Chelsea. També el volia l'Aston Villa. De fet, les negociacions estaven molt avançades, però al final Chelsea i Atlètic de Madrid estan acabant de tancar un acord en el qual el club anglès pagarà al voltant de 60 milions d'euros.
I com deien, avui arranca el Barça 24-25, el Barça de Hansi Flick, se presenta davant l'afició, però com arriba l'equip Arbu i què és el que podem esperar?
A veure, l'equip arriba bé, segons el que hem vist a la gira. Avui Flick tindrà disponibles jugadors que fins ara no tenia, com ara Lamine Yamal. Per aquest Gamper ha convocat 34 jugadors, que en són molts. Tornen Cubarsí i Eric després dels jocs. En canvi, Fermín farà uns dies de vacances. A la llista és veritat que hi ha els lesionats, que no es jugaran avui. Pedri, Gavi, De Jong, Araujo i Ansu. I el que podem explicar, o podem esperar, és tornar a veure més detalls dels joves, que fins ara han marcat aquesta pretemporada i que han deixat bones sensacions, com és el cas de Pau Víctor, Marc Casado i Marc Bernal, jugadors que poden ser importants en aquest inici de temporada del Barça de Flick.
El Barça que arranca a les 8 amb el Gamper, la TVT també nova temporada a partir de les 7. I el Girona serà el primer equip català de primera divisió que debutarà en la Lliga. Això serà dijous en el camp del Betis, però encara Eduard Solà hi ha d'haver moviments en la plantilla.
Sí, el més imminent és el fitxatge del davanter macedoni Bojan Miopski, que el Girona espera poder tancar les pròximes hores. Prové de l'Aberdeen, on ha jugat les dues últimes temporades i ahir es va acomiadar dels aficionats. Miopski té 25 anys i aquesta última temporada va fer 26 gols amb l'equip escocès. Entre fixos i variables, l'operació es podria tancar al voltant dels 8 milions d'euros. L'objectiu del Girona és que l'operació es tanqui aviat i que fins i tot pugui debutar dijous al camp del Betis en el primer partit de Lliga. El que sí que podran ser el Benito Villamarín són Miguel i Abel Ruiz, els dos campions olímpics que avui s'han incorporat als entrenaments. De fet, ha estat el primer contacte d'Abel Ruiz amb els seus nous companys. En canvi, veurem com evolucionen els jugadors que no van poder jugar dissabte l'últim amistós a Anglaterra perquè estaven malalts. Valeri Sigankov encara no s'han pogut entrenar. Avui, 8 estàtues de les comarques de Girona els hi han posat la samarreta del club en una iniciativa anomenada Vestits de Champions des del mar fins a Ponent i que s'ha posat en marxa pocs dies abans de començar la temporada.
I L'Espanyol, per la seva part, ha presentat les últimes tres incorporacions a l'equip: Irving Cardona, Alejo Vélez i Àlex Kral, i el director esportiu Frank Garagarfa, Sergi Martínez, que encara no dona per tancat el mercat.
No, continuen i continuaran treballant en aquests gairebé 15 dies de mercat que queden per poder incorporar algun fitxatge amb algun perfil més de jugador i, com ha especificat Garagarfa, centrant-se en futbolistes que puguin jugar en diverses posicions del camp. El director esportiu blanquiblau ha parlat, tot i les dificultats, amb optimisme del mercat i del seu tancament.
Tenemos muchas limitaciones y no es fácil. Es obvio que estamos justos económicamente, pero creo que también tenemos que hacer una virtud de eso, ¿no? Y a ver si logramos, bueno, en esos 15 días que quedan, que pudiéramos tener un poco ese cierre, si se pudiera. Estamos tranquilos y sí aprovecho para dar un mensaje de tranquilidad a la afición, de que bueno, estamos en la línea del diseño esperado.
Doncs quan tornem de la publicitat, obrirem la carpeta dels Jocs, l'última carpeta dels Jocs Olímpics de París.
Catalunya migdia. Nou Electro 3 en el Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrodomèstics.
Philips,
Nilfis,
AEG,
Haier,
Lever,
Bissell i moltes més.
El frigorífic, el forn, l'aspiradora.
Tot en el nou Electro 3 amb el 15% addicional.
Només fins al dimecres 14 a la botiga web i app del Corte Inglés.
Soc l'Eva Soriano.
Soc en Francesc Garriga.
Soc en Marc Ribas.
Soc en Peyu. I volem passar l'estiu amb tu.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia. Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Dia 1 després dels Jocs Olímpics de París, el dia que toca fer balanç de lo que mos deixen estos jocs en la capital francesa. D'entrada amb els últims resultats, perquè ahir mateix, abans de la cerimònia de clausura, encara se va disputar competició. I com és tradicional, la marató és una de les proves mítiques d'estos jocs, se va reservar per a l'últim dia. En este cas, en la competició femenina, perquè la masculina se va disputar dissabte i de la prova femenina, David Clupés, va eixir un altre dels noms destacats de París 2024.
Sí, Marta, l'últim gran nom d'aquest joc, sens dubte, ha estat l'atleta neerlandesa d'origen etíop, Sifan Hassan. Ahir va culminar un repte impossible que val la pena donar-li transcendència. Hassan va guanyar ahir la marató femenina 33 hores després d'haver fet bronze a la cursa dels 10.000. Però compte, perquè Hassan va obrir la setmana dilluns corrent la final dels 5.000 i fent també medalla de bronze. Tres curses de màxima exigència, en 7 dies, 2 bronzes i un or. Una gesta que fins ara només havia aconseguit un atleta, Emil Zatopek, la locomotora humana que va fer triplet en aquestes tres proves del fons en els Jocs de Helsinki 1952. A Tòquio, Sifan Hassan ja va guanyar l'or als 5.000, als 10.000 i el bronze als 1.500. En total, doncs, 3 medalles d'or i 2 de bronze en 2 Jocs Olímpics. És la primera dona que guanya or olímpic al trident del fons, 5.000, 10.000 i marató. En homes només ho han aconseguit dos atletes, el finlandès Kolehmainen, entre els jocs de 1912 i 1920, i, com dèiem, el gran Zatopek. I el dia anterior, dissabte, victòria de l'etíop Tola a la marató masculina i una imatge, la del kenià Eliud Kipchoge, per primer cop sent terrenal. Va abandonar una cursa per primera vegada a la seva carrera. Uns forts dolors lumbars el van obligar a aturar-se al quilòmetre 31, però va voler esperar l'últim atleta, el va deixar passar i aleshores va abandonar, mentre era ovacionat pel públic present en aquell punt.
Però en l'últim dia de jocs també hi ha competició per equips. Se decideixen algunes de les finals que, en el cas de París, ha passat això per l'handbol amb victòria de Dinamarca sobre Alemanya. Dinamarca que suma el seu segon or després del de Rio. I Sònia Gelmà, podi en handbol per als catalans de la selecció espanyola masculina.
Victòria d'un sobre Eslovènia i la selecció espanyola d'handbol que es penjava així el bronze, la 18a medalla de la delegació espanyola. Un cop més en participació catalana. Dani Fernández, extrem de l'Stuttgart, recordava el mèrit que té un bronze que arriba després de la decepció de la semifinal semifinals.
És històric, el bronze olímpic passa cada 4 anys. Hem de donar molt de valor al que és un bronze olímpic. És molt complicat classificar-se, és molt complicat pel nivell que hi ha dins passar a la fase de grups, els quarts són duríssims, i reposar-te a una semifinal perduda li dona molt valor, i la veritat que estem supercontents pel que hem aconseguit.
També hi ha el torneig masculí de waterpolo. Sèrbia es va endur l'or a la final davant Croàcia i Espanya va acabar sisena en perdre amb Grècia pel cinquè lloc. I l'última competició en joc va ser la final femenina de bàsquet, amb victòria d'Estats Units davant França. Amb aquest or, el vuitè consecutiu, Estats Units confirma el seu domini, fins i tot superior que el masculí, el torneig femení, però la victòria va ser només d'un punt. I, de fet, si França no va forçar la pròrroga, va ser perquè Williams, la jugadora francesa que va fer el tir final, trepitjava la línia de 3 punts.
Tot això és el que va passar ahir en els Jocs de París, però, clar, han sigut 15 dies intensos de competició. De molts esforços, alguns que acaben amb recompensa, altres que no. Per tant, hi ha bones notícies, altres que no són tan bones. En definitiva, dies de moltes emocions i sentiments a flor de pell que, pel que fa als esportistes catalans, passen per alguns noms propis. Quins són per a tu, Ernest Macià?
Home, els noms són per mi, claríssimament el de Florian Trittel en vela, que tots esperàvem Jordi Xammar i Nora Brookman, però qui va guanyar va ser els 49ers, no? Fent parella amb Diego Botín. Va ser una gran medal race, però també una gran setmana anterior de regates. Jo crec que va fer un patró molt regular i va ser una medalla d'or merescudíssima. Després, evidentment, el waterpolo femení. Home, tu no comences guanyant la campiona olímpica a la fase de grups i no ho remates al final. Elles ho han fet, i a més amb 11 catalanes jugant un grandíssim waterpolo i amb algunes jugadores que jo crec que marcaran època, com la Martina Tarré, que és la portera, que per mi és una de les claus de l'èxit. El futbol masculí, que va aconseguir or al guanyar França amb 7 catalans, les waterpolistes eren 11 catalanes de 13, brutal. I llavors tenim els bronzes de l'artística catalana, amb 4 nedadores catalanes, les dues txells, la Iris Tió i la Paula Ramírez, i Saúl Cravioto, que també va fer bronze en piragüisme, però en el K4-500.
Hem començat per lo positiu, Ernest, que ja és el que mos agrada. Però a vegades també hi ha, no vull dir fracassos, perquè al final arribar a uns Jocs Olímpics és molt complicat, però sí que és de veres que hi ha esportistes que se plantegen uns objectius, que tenen capacitat per aconseguir-los, i que a vegades la competició no ix bé. En eixes decepcions, què destacaries tu?
Home, el futbol femení, jo em vaig endur una decepció molt gran. Ja van salvar un partit a la pròrroga i als penals amb Colòmbia, però el futbol femení no va aconseguir medalla. O sigui, no és que no vagi guanyar l'or, són campiones del món. Jo m'esperava almenys una final. No hi van arribar, i aquí s'ha de dir que això és esportivament un fracàs o una decepció. Per mi el waterpolo masculí era or claríssim i es van desinflar al final. Van acabar sisens i han deixat d'escapar uns Jocs Olímpics. Llavors, també m'esperava, no sé si or, però sí almenys plata, de Jordi Xammar i Nora Brookman en vela, el 470, però van fer una mala medal race.
Doncs són les valoracions pel que fa als esportistes de casa. Passem ara als esportistes internacionals.
Cursa Duplantis, directe cap al rècord, comença a baixar la perxa, la clava, es doblega, salta, ho ha fet!
I és que no és fàcil destacar allò un podi d'esportistes internacionals dels Jocs, però segurament, David, este moment és un dels destacats.
Aquest és, sens dubte, un moment per recordar Duplantis i el seu rècord del món de 6'25. Que Duplantis guanyaria l'or ho tenien tots coll avall, però l'escenificació que va fer el suec amb tot l'estadi per ell i superant el llistó al tercer i últim intent va ser un regal per a París i al món. Un regal que només els escollits poden donar. Duplantis, pel moment, Katie Ledecky a la piscina pels seus números. 2 ors a París, una plata i un bronze. 4 medalles en total que eleven a 13 metalls el seu palmarès olímpic. I amb 9 ors, iguala a la gimnasta Larisa Latinina, com la dona amb més ors olímpics, una fita que ja quedarà per sempre associada a París. I parlant de xifres estratosfèriques, afegeixo el nom del cubà Mijaín López. Amb 42 anys ha guanyat a París en el seu últim ball, el seu 5è or en la seva disciplina, la lluita. 5 ors en 5 jocs.
20 anys sense perdre un combat olímpic, una vida dedicada als jocs des dels 17 anys que tenia a Atenes i fins als 42 a París, on va plantar gràficament les botes al centre de la pista per escenificar el seu adeu. I deixa'm, Marta, que faci un afegit, perquè ho mereix. Simone Biles, per alguns un fracàs que no guanyis l'or en terra, per a mi un luxe tornar-la a veure competint amb 27 anys, edat ja avançada per a una gimnasta i havent superat els problemes de salut mental. I malgrat tot, 3 ors a París i una plata. Ahir, per cert, la vam veure a la cerimònia amb una bota protectora al peu esquerre, i és que Biles va patir una caiguda en un entrenament abans dels Jocs que li va condicionar, en certa manera, la seva participació.
I, David, dels esportistes que se n'esperava més?
Doncs potser podríem anomenar el velocista nord-americà Noah Lyles. Ell mateix va pronosticar que venia a París per guanyar 3 ors en 100, 200 i el relleu 4%. Els 100 els va guanyar per 5 mil·lèsimes, però els 200 va ser bronze, clarament superat per Letzil Tebogo. Ell després va dir que havia patit Covid i ja no es va presentar als 4% que els Estats Units tampoc van guanyar. Decepció també a la velocitat femenina nord-americana. Sha'Carri Richardson era la favorita als 100 metres, però de nou va aparèixer un nou talent per apartar les americanes d'un or que se'l resisteix. Julien Alfred, de Saint Lucia, va guanyar l'or al 100 per davant de l'exèrcit de nord-americanes.
Hem fet les valoracions esportives, però clar, quan una ciutat organitza uns Jocs Olímpics també se'l plantegen reptes molt importants, i no sé en este sentit, Sònia, si París 2024, tenint en compte els que tenia, ha fet un aprovat, un suspens.
L'èxit de públic és el gran punt a favor d'aquests Jocs. Més enllà dels previsibles plens en atletisme, gimnàstica artística o natació, totes les seus han omplert, ja fossin des de les disciplines més clàssiques, com l'esgrima, el tir amb arc o el judo, a les més urbanes, com el bàsquet 3x3. Fos al matí, la tarda o el vespre, els esportistes s'han trobat recintes plens. A partir d'aquí, París també ha aprovat els tres grans reptes que s'havia marcat, el de la paritat. El van complir amb la inscripció per primer cop tantes dones com homes, i amb detalls com reservar-se el marató femení per l'últim dia. El segon la complien amb les seus. Només una d'elles s'ha construït específicament per aquests Jocs. La resta han estat instal·lacions ja existents o espais urbans reconvertits, un dels grans encerts de l'organització, ja que ha permès imatges espectaculars amb l'arquitectura de París com a gran reclam. I finalment també han superat aquests Jocs el repte de la seguretat. No hem viscut cap gran incident, malgrat que els organitzadors van ser ambiciosos des del primer dia, amb una cerimònia inaugural en camp obert.
Vale, això seria la part positiva, però París 2024 ha de millorar en alguna cosa?
Aquí hem de començar parlant del riu Sena, perquè efectivament s'han pogut celebrar les competicions previstes, però amb moltes dificultats. Els límits de la contaminació del riu han estat motiu de maldecaps pels organitzadors, i tot i que s'hi ha competit, que sapiguem com a mínim si va contaminar un esportista belga, més enllà de la incertesa que van generar sobre els triatletes amb ajornaments i demés. També hi ha hagut algunes queixes dels esportistes pel que fa a les condicions de la Vila Olímpica, en referència al menjar, a la incomoditat dels llits i, en algun cas, a la manca d'aire condicionat. De fet, Estats Units va tirar pel dret amb el seu propi aire condicionat, saltant-se el criteri local de sostenibilitat. Pel que fa a la competició, ha quedat marcada per la controvèrsia respecte a dues boxejadores intersexuals que han pogut competir amb els criteris de no discriminació del COI, i encara ara cueja la polèmica nota de l'exercici de terra a la gimnàstica artística, amb el possible canvi de signe d'una medalla de bronze. Va ser per Childs, la nord-americana, i el tast ha resolt que hauria d'haver estat per la romanesa Barboso. La pilota ara, per la Federació Internacional de Gimnàstica i el COI.
I un tema que encara no acabarà, perquè ells ja han dit que haurà de tornar la medalla, però a veure com acaba tot plegat. Encara no s'ha acabat això, perquè Estats Units vol fer un contrarrecurs, i ja veurem lo que dura. Això sí, París 2024 ja ha baixat el teló. Els Jocs ja estan clausurats, ho van fer amb una cerimònia més habitual, ja dins d'un estadi, i ara sí, amb els esportistes en el centre del protagonisme. S'ha acabat la cobertura dels enviats especials de Catalunya Ràdio amb David Clopés, Sònia Gelmà i Ernest Macià. S'acaben els Jocs Olímpics i comença la nova Olimpíada Camilla de Los Angeles 2028. D'arribar a l'últim minut del programa, encara vos podem explicar algunes coses. Per exemple, Montse Mir, que ha començat ja El Tour femení que per primera vegada ho fa fora de França.
Ho ha fet aquest migdia a Rotterdam. Les tres primeres etapes seran als Països Baixos. Avui la primera fins a la Haia, demà dues, una de curta al matí, una contrarrellotge individual a la tarda. Aquesta hora, com dèiem, s'està disputant aquesta primera etapa. De moment, la majoria de favorites estan totes en un gran grup. És una etapa completament plana, per tant, de les que s'acostumen a decidir a l'esprint. La principal favorita, per cert, Demi Bollering, que va guanyar la prova l'any passat. Elisa Longo Borghini, guanyadora del Giro, és baixa per una caiguda entrenant els últims dies. Tampoc, recordem-ho, disputa aquest Tour Mireia Benito, que té la Covid. És una prova que s'acabarà diumenge amb la pujada a l'Alpe d'Huez.
I comencen a confirmar-se equips de la Vuelta,
que començarà dissabte a Lisboa, s'acabarà el 8 de setembre a Madrid. De moment hi ha un català confirmat, Marc Soler, de l'Emirates. Tadej Pogacar, recordem-ho, no anirà a la Vuelta, per cert, se l'ha vist mirant aquesta primera etapa del Tour femení.
I Marcel Granollers i Horacio Ceballos disputen la final de dobles en el torneig de tennis de Montreal.
Jugaran contra el nord-americà Rajib Ram i el britànic Joe Salisbury a partir de les 11 de la nit, hora d'aquí.
Doncs fins així la informació esportiva. A partir de les 7, avui no hi ha tot costa, perquè avui el que hi ha és la TDT. Ja ho sabeu, s'estrena el Barça 24-25 amb el trofeu Joan Gamper contra el Mónaco.